Són les 5 de la tarda.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana...
L'Església de Colòmbia reafirma el compromís de treballar per la reconciliació al país. El bisbe Héctor Fabio Henao, director del Secretariat Nacional de Pastoral Social de Colòmbia, analitza per Catalunya Cristiana el procés de pau signat entre el govern i les FARC i explica com va viure en primera persona la signatura dels acords el 26 de setembre a Cartagena de Índies.
Se dieron momentos muy, muy importantes en los discursos que hubo tanto del presidente como de los comandantes de las FARC. Y el ambiente general pues era realmente de mucha expectativa de toda la gente. Los que estamos allí lo recibimos como muy emocionados.
Per primera vegada en les negociacions, les víctimes van tenir un paper destacat. Aquest fet va marcar un punt d'inflexió que va fer possible la signatura de la pau.
Fueron audiencias muy fuertes en las cuales se dijeron verdades duras. Se escucharon testimonios muy desgarradores de lo que la gente ha sufrido a lo largo de este conflicto y por lo tanto fueron momentos que a la mesa le dieron como una perspectiva diferente de lo que se ha vivido a lo largo de estos casi 60 años.
Després que els colombians hagin dit no als acords de pau, el bisbe Héctor Fabio Henao insisteix que el repte és reconstruir el teixit social, guarir les ferides. I aquesta setmana a Catalunya Cristiana m'ha entrevistat Michael Lapsley, sacerdot anglicà, lluitador anti-apartheid i víctima d'un atemptat que el va deixar sense mans l'any 1990.
When you lose your hands, it's like losing a loved one.
El perder las manos es como perder a un ser querido.
And the loss is permanent.
La pérdida es permanente.
And so grief becomes a permanent dimension.
Con lo cual este dolor por la pérdida, no el luto, por llamarlo de alguna manera, sí que se convierte en una dimensión permanente.
Lapsley ha fundat l'Institut per a la Guarició dels Records i imparteix tallers arreu del món. Recentment va fer dos tallers al monestir de Sant Pere de les Pueles de Barcelona, convidat per l'Acció dels Cristians per a l'Abolició de la Tortura.
Per subscriure-us a Catalunya Cristiana, truqueu al 93 409 28 10 o entreu a catalunyacristiana.cat. També la trobareu cada setmana a liquiosc.cat i a parròquies i llibreries d'arreu de Catalunya.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el poder.
...012. La Generalitat, al teu costat.
Uns dies abans de la tornada a l'escola és bàsic que els nostres fills recuperin els hàbits i rutines com els horaris de menjar, d'anar a dormir i llevar-se. També és important implicar-los en el procés d'adaptació per fer una bona entrada a l'escola. Consulta les dates d'inici del curs escolar i qualsevol dubte del procés educatiu a gencat.cat/família-escola. Treballem junts per l'educació dels nostres fills.
012. La Generalitat, al teu costat.
Voleu viure una estona en clau de fraternitat?
No una estona, tot el dia.
Està clar que sí. Però tenim una cita fixa. La tenim els diumenges a les 6 de la tarda.
En clau de fraternitat.
Un espai de ràdio tranquil amb idees que conviden a noves reflexions, amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler, cada dilluns a la mitjanit, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla. Els dilluns a la mitjanit a Ràdio Estèl.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
I el mal augmentarà tant que refredarà l'amor de la majoria.
Mateu 24, 12.
navega i perds el sol per conquerir el nostre futur. Per les mares i les àvies, contra el silenci del meu temps, per la democràcia plena i la lluita per venir mai més enlloc contra
El compromís ciutadà.
Aquesta cançó es titula Em pregunten per què canto. S'inclou dins de l'àlbum Protesta i l'escriu i la canta Cesc Freixas. Així volem començar el compromís ciutadà d'aquest diumenge. I ja saps que tenim per endavant tota una horeta de ràdio en la que repassarem el bo i millor del que ha donat de si el compromís ciutadà al llarg d'aquesta setmana. Una setmana que ha vingut marcada pel Dia de la Hispanitat. I el que hem fet ha estat parlar de temes que giren entorn d'aquest dia. Concretament, hem convidat aquí els estudis de Ràdio Estel, el fotoperiodista Jordi Borràs, per parlar de l'ultradreta a casa nostra. I això és el que ha donat de si la conversa que hem tingut amb ell.
El compromís ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Avui amb nosaltres el compromís ciutadà, l'il·lustrador, fotògraf, ara anava a dir alguns mitjans, Món Crític, Nació Digital, no sé si n'hi ha més, el Jordi Borràs. Què tal? Bon dia, com està, Jordi?
Bon dia.
Què ets primer, il·lustrador o fotògraf? Això ho tens...
Doncs primer segurament vaig ser il·lustrador i després fotògraf, perquè jo sóc il·lustrador de professió, vaig estudiar il·lustració a l'Escola Massana, i després fotògraf.
El 12 d'octubre, demà, tens previst anar a alguna banda amb la càmera o no?
No ho dic mai, si surto o no surto, però...
Molt bé, molt
però
bé.
És probable que no, perquè ja m'és molt difícil treballar cobrint manifestacions d'extrema dreta a l'estat espanyol, perquè a partir del moment que la meva cara comença a ser coneguda, la meva feina com a fotògraf comença a ser impossible. A partir del moment que vaig a cobrir gent que m'insulta, m'increpa i el centre d'atenció sóc jo, jo ja no puc fer fotos, no? Perquè, evidentment, doncs es desplaça al centre d'atenció i ja no és la manifestació, sóc jo, per tant, queda anul·lada la meva feina com a fotògraf. Tot això, doncs, sembla que serà el primer any en 10 anys que no hi poso els peus.
Et trobaran a faltar alguns?
Pot ser, pot ser, de fet, cada any em reclamen, o sigui que...
Sí, per això. En quina mesura ha canviat la teva feina des del moment en què comencen a fer-se apel·lacions? Havia sentit amb micròfon obert, en ple acte, no?
Sí,
Com modifica això la teva feina?
Doncs absolutament, jo...
Aixeca't una mica el micròfon, si no t'importa. Digues.
He deixat de treballar en aquests actes, en aquestes manifestacions, per incapacitat, primer perquè m'hi jugo el físic, i segon, per això que t'explicava, no? Si sóc al centre d'atenció, la meva feina com a fotògraf ja no té sentit.
Sí, sí. Mm-hmm. I per què es molesten?
Doncs bona pregunta. Segurament els hauries de preguntar amb ells, però primer, jo sóc una persona que no he amagat mai de quin meu calço. Sóc independentista, sóc d'esquerres, i la meva feina com a fotoperiodista en aquest àmbit la faig sobretot des de la denúncia. Que sigui denúncia no vol dir que faci proselitisme alerta, eh? És a dir, procuro ser el 100% rigorós, perquè la falta de rigor acabi la fi és un tret al peu cap al periodista. Per tant, intento fer la feina ben feta. Aquest fet, i el fet de que destapi i hagi destapat doncs, certes mentides d'aquest grup, certes maneres de fer que no s'adequen al seu discurs oficial, doncs això, evidentment, molesta.
I on es molesten més, a Montjuïc o a Plaça Catalunya?
Jo crec que a la Plaça de Catalunya. Al cap i a la fi, a Montjuïc, el que tenim són els hereus d'aquella extrema dreta que es manifestava fa 20 anys a la plaça dels Països Catalans d'aquí, del barri. No? És aquella extrema dreta que no ha superat encara l'antic règim. És aquella extrema dreta que es perd per l'estètica, no? Que ja va amb la camisa blava, amb l'esbàstica a la jaqueta, el cap rapat, les botes...
Aquella extrema dreta
més nostàlgica. L'extrema dreta de la Plaça de Catalunya és una extrema dreta doncs que intenta adoptar les formes de l'extrema dreta europea. Trajo corbata i res d'aspecte estrany, no? Fins i tot les consignes són diferents. Jo crec que el perill molt més gran està a la plaça de Catalunya, perquè al cap i a la fi, durant aquests anys, la manifestació a la plaça de Catalunya no era estrictament d'extrema dreta, sinó que hi havia la convivència total i absoluta entre partits com pot ser el Partit Popular i Ciutadans, que no són partits d'extrema dreta, i partits neonazis com pot ser l'MSR, o feixistes com la Falange Espanyola de les Jons, o d'ultradreta populista com pot ser Plataforma per Catalunya o el Casal Tramuntana. S'estaven manifestant junts a aquella plaça. I el perill, al cap i a la fi, rau aquí, que és la manca d'un cordó sanitari i la normalització dels discursos d'extrema dreta.
La normalització. Mm-hmm. Els partits democràtics que avui veiem amb representació al Congrés...
Sí.
Són això, doncs. Aglutinen, atrapen totes aquestes extremes dretes.
El cas espanyol és bastant particular i és un tema molt llarg, eh? Jo ho explicarem per parts, si vols. L'extrema dreta de l'estat espanyol no té parangó a nivell europeu, no? Si mirem un mapa d'Europa, veiem que hi ha un percentatge de partits d'extrema dreta pràcticament arreu del continent. Hi ha la UKIP a la Gran Bretanya, que ara doncs, molta gent l'ha conegut per tot el tema del referèndum del Brexit. Sí. Hi ha el Front Nacional de Marine Le Pen a França, amb la presidència pràcticament a tocar. Hi ha extrema dreta, hi ha el Jobbik hongarès, etcètera, etcètera. Hi ha Alternativa per Alemanya, que a les properes eleccions federals doncs, segurament es resarà. Però l'estat espanyol estic no hi ha cap partit d'extrema dreta a les institucions. No? Si mirem un mapa de percentatge de vot d'extrema dreta, l'estat espanyol surt un desert. Però això no és així. Per què? Perquè durant molts anys, durant els últims 35 anys, el vot útil de l'extrema dreta s'ha focalitzat principalment en un partit, que és el Partit Popular, i des de fa uns pocs anys ha començat a fer-ho amb un altre partit, que és Ciutadans. I això no ho dic jo, eh? Podem mirar dades del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, l'any 2011, on s'explica perfectament que 8 de cada 10 persones que es consideren d'extrema dreta havien votat al Partit Popular a les últimes eleccions. 80%. Ara, si mirem a Ciutadans, a les últimes eleccions municipals, veiem com aquest partit va haver de retirar candidatures senceres i treure candidats a les seves llistes perquè a les penúltimes eleccions municipals de 2011 havien estat candidats de candidatures com pot ser Plataforma per Catalunya o Espanya 2000. No estem parlant d'un únic cas ni de dos, sinó que estem parlant d'un fenomen que fa molts, molts anys que dura l'estat espanyol, que és l'assumpció de consignes pròpies a l'extrema dreta per part de partits que no ho són, anul·lant així partits a l'extrema dreta. El cas de l'Albiol és pragmàtic. No? L'Albiol fa un laboratori a Badalona amb consignes pròpies de Plataforma per Catalunya.
Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato ciao, bella, ciao, 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 un partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio, la partigiana, bella, ciao, bella, ciao, bella.
Aquest Bella Ciao interpretat per la banda Bassotti. Recordeu, però, reprenent el fil, que abans d'aquesta cançó estàvem parlant de Badalona i del seu anterior alcalde.
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
Estem parlant en una setmana com aquesta amb el Jordi Borràs. Ell, doncs, és periodista, fotoperiodista, especialitzat en grups d'ultradreta. És, a més, quant temps portes fent aquesta feina?
Doncs 9 o 10 anys.
9 o 10 anys. Deies que havies estat, que serà el desè any, o el primer any que amb 10 anys no vas a la manifestació del 12 d'octubre. Per tant, des de fa aquest temps. Molt bé. I parlàvem del viol. El viol. I de, ho posaves com a exemple de que els partits de la dreta espanyola són capaços de traure maneres de fer de l'ultradreta, no?
Sí, Xavier García Albiol, actual líder del Partit Popular de Catalunya, quan era alcalde de Badalona, va aconseguir esgarrapar l'alcaldia amb un discurs populista propi, per exemple, de Plataforma per Catalunya. No? Recordem que va acabar els tribunals denunciat per imprimir uns prospectes que vinculava a immigració de gitanos romanesos amb delinqüència. Sí. No? Tot i que va ser absolt. La qual cosa, doncs, demostra el nivell de justícia que hi ha en aquest país, no? Què va fer Albiol? Doncs, senzillament, adoptar consignes pròpies a l'extrema dreta per aconseguir convertir-se en el partit útil de l'extrema dreta. I això no només ho va fer Albiol. A les últimes eleccions municipals, l'alcaldable del PP, Rubí, va emprar el lema «Primer els de casa», que és un lema que aquí va adoptar Plataforma per Catalunya, però que ja per Europa fa molts anys que ronda al voltant dels partits de la dreta populista. No, no és un eslògan nou, és una cosa ben coneguda. Això, aquest fenomen, s'anomena la presència absent, que és la capacitat
és interessant,
de l'extrema dreta de, tot i ser absent de les institucions, que el seu discurs hi sigui present a través dels grans partits conservadors. La presència absent. No hi són, però hi són pròpiament, pels seus discursos hi són. Per tant, quan aquí es parla de fracàs a l'extrema dreta, jo dic que no, que és un gran èxit i una gran victòria, perquè hi són els seus discursos. És a dir, no hi són físicament, els seus discursos sí, que al cap i a la fi és el que els interessa, i a més, amb la capacitat que tenen de no visibilització, perquè ningú els identifica. No? A mi de vegades em pregunten què és pitjor, el que passa a França amb el Front Nacional, amb un partit no, ben identificat,
estructurat,
ben
clar, clar.
Enquistar les institucions, o el que passa aquí, que teòricament l'extrema dreta no existeix. Jo sempre he dit que no sé què és pitjor, què és millor. El que sí que tinc molt clar és que el que passa a l'estat espanyol ni s'explica ni es coneix prou bé.
Ara m'has tret la pregunta que anava a fer, no? Com s'explica precisament això?
I no, també però hi ha altres fenòmens que expliquen l'absència de l'extrema dreta. Aquest no és l'únic, és un dels principals, i ja ve d'antic, una de les opcions que tenia Manuel Fraga quan va començar amb Aliança Popular a finals dels 70, era, i ho va aconseguir, desbancar l'extrema dreta de Força Nueva, assumint els seus discursos d'ultrapatriotisme espanyol, de l'integrisme catòlic, etc etc. Això ho va aconseguir en molt pocs anys, i Força Nueva desapareix al mapa l'any 1983. I cap més partit torna a les institucions pròpiament d'extrema dreta amb força fins a l'aparició de Plataforma per Catalunya, que comença a fer-ho a nivell municipal al Principat, precisament, que ha estat un dels motors clàssics de l'extrema dreta a l'estat espanyol.
O sigui, Catalunya, motor.
Sí.
Més que
l'extrema dreta de l'estat espanyol es pot dividir en tres punts claus. Madrid, València i Barcelona. Diferències, perquè ens entenguem. A Madrid és una extrema dreta que sempre ha volgut liderar el moviment a nivell estatal, amb la creació de partits i líders. Partits i líders que s'han acabat barallant entre ells, perquè l'extrema dreta, una de les característiques que té, és la de tenir un gran líder, no 25. Però també s'ha caracteritzat per ser incapaços de superar l'antic règim franquista. No? I això, doncs, ha provocat un rebuig social, o, com a mínim, la no assumpció de noves fornades de militants. Al País Valencià, València Capital, que hem tingut una extrema dreta agitativa, blavera, profundament anticatalana, combativa, d'acció-reacció, però que no ha tingut cap mena de full de ruta, no ha tingut una estratègia política al darrere. A Catalunya, què hi hem tingut sempre, des de sempre? El motor ideològic de l'extrema dreta. Per què? Doncs perquè en lloc de mirar què feien a Madrid o què feien a València, s'han dedicat a mirar què passava a l'altra banda del Pirineu. Què passava, per exemple, a França, amb el Front Nacional, que és un partit que ja té molts anys. Seguint els models d'èxit, han aconseguit implantar certs models d'èxit, com en el seu moment Plataforma per Catalunya, que per múltiples factors, ja en parlarem, si voleu, perquè és molt llarg, va acabar esmicolant-se, no? I dels 67 regidors que tenia el 2010, avui en dia en tenen 8, em sembla. És a dir, què va fer l'Anglada en el seu moment? Doncs en lloc de mirar què passava a Madrid, que era un model de fracàs absolut, mirar què passava, per exemple, al barri de Sant Jaume de Perpinyà, que és un dels feus del Front Nacional a Perpinyà, tot i ser el barri gitano de la ciutat. I com ho van aconseguir, això, els del Front Nacional? Doncs perquè fa molts anys el senyor Aliot, que precisament és el marit de la senyora Le Pen, i ell és a Perpinyà, o viu a Perpinyà, de fet, va anar a veure els patriarques gitanos de la ciutat i els va dir, escolteu, vosaltres que teniu tants problemes amb la població magrebina del barri, si ens voteu a nosaltres, us assegurem que els fotrem al carrer. No? I així va aconseguir, com una minoria ètnica com la gitana, secularment perseguida i minoritzada, votés el seu propi butxí, no? Perquè, evidentment, el que no els hi va explicar els gitanos és que després de fer fora els magrebins anirien ells darrere, no? Perquè estan votant a la dreta populista de Marine Le Pen.
A la Bruguera scende una música, siedi e ascolta
Són els Modena City Ramblers, vinguts d'Itàlia amb sonoritat completament irlandesa i aquest tema que es diu Cèltica Pachanga i que parla de les cançons protesta arreu del món. I és que aquesta setmana, a propòsit del Dia de la Hispanitat i de les dretes i ultradretes que s'han manifestat pels carrers de les nostres ciutats, doncs estem parlant precisament d'això, però també i de retruc de tots els moviments antifeixistes podríem dir que hi ha al planeta. Dit això, reprenem el fil de la conversa que estem mantenint amb Jordi Borràs, fotoperiodista i expert en grups d'extrema dreta.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Jordi, els de Pegida o Pegida, quan van ser aquí a Barcelona? Fa poc, no? No fa ni un any encara, no?
De fet, no van ser pròpiament Pegida.
Bueno, no, eren els moviment de Plataforma per Catalunya i uns
exacte
quants d'aquests, no?
Sí. És un moviment originari alemany de renovació dels postulats a l'extrema dreta populista. Què va passar? Doncs que Plataforma, intentant imitar el model alemany amb tot el tema de la crisi de refugiats, doncs va agafar una pancarta, la va imprimir i van voler fer un acte a l'Hospitalet de Llobregat, que eren 20 persones. Jo hi vaig anar a veure què passava i no vull dir, hi va haver una manifestació massiva d'antifeixistes i aquí es va acabar la cosa. Clar, tu no pots fer un discurs antirefugiats amb un estat com l'espanyol que en aquell moment en què estaven fent aquella manifestació hi havia 14 refugiats en tot l'estat espanyol. Alemanya n'hi ha més d'un milió. I ha estat un element clau en què l'extrema dreta ha volgut fer gran demagògia. No? Perquè, al cap i a la fi, Merkel ha importat aquests refugiats com a mà d'obra de baix preu. És a dir,
tal qual.
Així de clar, Merkel se'n va adonar ja fa molts anys que la piràmide de població alemanya s'estava invertint i que si no entrava gent al país, les pensions no es podien pagar. No? És a dir, no es van obrir les portes als refugiats perquè la CDU sigui un partit socialdemòcrata i cregui en la lliure circulació de persones.
No, es van obrir perquè us necessitem aquí, que necessitem
exacte
pagar les pensions. I
exacte. Què passa? Doncs que Alemanya, que és un país que fa molts i molts anys doncs, que té fluxos migratoris, té comunitats turques, té comunitats tailandeses, té comunitats vietnamites, té comunitats arreu del món, doncs el fenomen anti-immigració i anti-globalització des del punt de vista de la multiculturalitat fa molts anys que dura. I Pegida, senzillament, va aprofitar tota aquesta embranzida dels refugiats.
I ara, malgrat tot, com està el moviment a nivell europeu? Perquè va haver-hi arribava un punt que creixia molt, no?
No,
que
i creix. I segurament creix. Les següents eleccions federals alemanyes, el nou partit de l'extrema dreta, el nou referent de l'extrema dreta alemany, sí, que és Alternativa per Alemanya, mm-hmm, que és un partit que ha superat l'NPD, que és el partit neonazi més clàssic, no? Però que està en procés d'il·legalització. El que passa que no és com si, per exemple, aquí tinguéssim Democràcia Nacional al poder, o Força Nova al poder, no? Podríem fer el parangó amb aquest partit alemany i Força Nova. L'NPD, què seria Alternativa per Alemanya? Doncs seria una mena de Vox o seria una mena de Plataforma per Catalunya. És a dir, és un partit renovat, no?, de trajo i corbata, amb unes consignes que no només rauen en l'antimigració, sinó que sobretot rauen en l'antipolítica, mm, no?, en el populisme de dretes, en el desengany de la política, dels partits clàssics de la política. I la nova extrema dreta a nivell europeu camina per aquí, fins al punt que, doncs, podem trobar un cartell del Front Nacional francès amb una algeriana fent publicitat.
Ja veus.
Amb una dona d'origen algerià, però vestida com una... És a dir, desvestida de la seva... de l'imaginari col·lectiu de l'àrab, no? Perquè és una noia que va vestida doncs, com qualsevol adolescent francesa. Què t'estan dient amb això? Tu pots ser francès encara que siguis algeriana, l'únic que volem és que renuncis a la teva identitat, a la teva religió. No? És a dir, estem davant d'una nova extrema dreta. L'extrema dreta de braç alçat ja és més un record que no pas un fet aquí la tenim, però és una qüestió pràcticament anecdòtica. No és on està el perill. Pot tenir un perill delinqüencial, però no té un perill potencial d'instaurar-se a les institucions. Ja. On està aquest perill és aquesta nova extrema dreta.
Escolta'm, Jordi, fins a quin punt la teva causa independentista i d'esquerra, que reconeixes obertament, et permet ser objectiu amb això, no? O fins a quin punt t'orienta, no?
El periodisme no és mai objectiu. I qui digui això, menteix. Això hem de partir d'aquesta base. El que jo tinc molt clar és que, pensi com pensi, la millor manera de combatre allò que jo considero que s'ha de denunciar, en aquest cas l'extrema dreta, és sent el màxim d'objectiu possible. Per què? Perquè la mentida l'únic que afavoriria és el meu adversari polític. No? Es tracta doncs, de trobar els talons d'Aquiles del meu enemic polític, no pas d'inventar-me'n. És que no cal, a més que ens n'inventem, perquè doncs, segons l'escala de valors d'una persona democràtica, jo no parlo d'un independentista, es pot ser independentista d'extrema dreta, aquest és un altre tema, no casa. Per tant, doncs es tracta d'això, és una feina de denúncia.
No hi ha part que segurament, no sé si coincideixes o no, però evidentment que el periodisme, el debat sobre l'objectivitat ja està una mica superat, però sí que en aquest cas, s'ho recolzes o no, estem parlant de defensa de grans valors, i un d'ells de la llibertat, i per tant aquí potser sí que més que ser periodistes hem de ser militants de determinats valors, com per exemple aquest de la llibertat.
Sí, exacte. És senzillament això.
Quan van venir aquí els de Pegida, que ja hem dit que no, que eren els de Plataforma per Catalunya i alguns més, hi va haver-hi aquesta manifestació, aquesta contramanifestació, la policia va fer un cordó de seguretat, i això ho hem vist altres vegades, tan fort, que van quedar aïllats. I vaig pensar, no sé si ho ha fet la policia expressament o no, però ha aconseguit desmuntar completament una manifestació, perquè com et pots anar a manifestar si, a part de ser 20 o 40, no pots passejar, no pots fer un itinerari i estàs envoltat de policies?
En principi, sí que es pot fer un itinerari. Si tu convoques una manifestació, demanes permís, senyales el recorregut, la policia té l'obligació de garantir el teu dret a manifestació. I això passa cada any el 12 d'octubre, quan la policia fa un cordó de seguretat amb l'extrema dreta que es manifesta des de la plaça d'Espanya fins a la plaça de Sant Jordi de Montjuïc. I els acompanyen. No? Per tant, altra cosa és que quedin aïllats i que realment doncs, es vegi que si són 20, són 20. No són 200, no?
Vull dir, és que cridaven però ningú els podia sentir perquè hi havia un cordó al voltant.
És més una demostració de força, no? I una provocació que no pas una manifestació per atraure gent. No? De fet, és molt més fàcil aconseguir gent a la teva causa a través d'un perfil de Twitter o de Facebook que manifestant-se. En aquest punt de vista.
Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc n'estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cau de les sirenes, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic en terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles aquí. Guanyem el combat. Da, da, da. Vull ser un trist atzar. M'atura, m'atura i caic en terra. Porteu tots els meus cants i ombra de flors vermelles. Oh, dita m'estimat. Quan guanyem el combat.
És una versió deliciosa de l'Abril 74 de Lluís Llach, però aquí interpretada per Sílvia Pérez Cruz amb Raúl Fernández Miró a la guitarra. Aquesta setmana parlant de feixisme d'ultradretes a casa nostra a propòsit del Dia de la Hispanitat, ho estem fent amb el fotoperiodista Jordi Borràs.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
A vegades penso, Jordi, igual és una barbaritat, eh? Però que alguns perfils d'aquests de l'ultradreta els trobem amb alguna gent que ha vestit de policia. I no sé si tu... vaja, tu l'experts tu, vaja. Si comparteixes o no aquesta idea. No sempre, eh? I a més són els que possiblement danyen la imatge del cos. Aquí ara no vull entrar en... Però tinc aquesta percepció.
Home, a l'estat espanyol l'extrema dreta va començar en casernes militars. I això és així, no? I els primers brots de signe ultradretà que podem trobar a Barcelona són, per exemple, l'assalt a la redacció del Cucut l'any 1905 per part d'oficials de l'exèrcit espanyol. I això és un fet que es va anar repetint i que la dictadura de Primo de Rivera es va acabar enquistant i va acabar desembocant amb moviments propis d'extrema dreta, com les Jons o com la Falange, no? Que van acabar doncs, amb una dictadura militar durant 40 anys. No? Durant els 70 i els 80, tot el fenomen dels incontrolats estava totalment impregnat de les forces de l'ordre. Per tant, parlar d'implicació o de relació entre l'extrema dreta i cossos militars o policials no és cap barbaritat. La barbaritat seria negar-ho. És que l'extrema dreta a l'estat espanyol neix de casernes militars, no? I fins i tot, si mirem les últimes grans operacions contra l'extrema dreta, trobem militars implicats, com l'operació Panzer al País Valencià, on sí. Es va desarticular una xarxa de tràfic d'armes per finançar un grup neonazi violent, i es van detenir dos militars professionals en actiu. Això és així. L'últim detingut per una operació antijihadista fa cosa d'un any, o una mica més d'un any, relacionat, que els hi havia de subministrar armes als jihadistes i que posteriorment després el van deixar anar, el van exculpar, tot i que li van trobar armes a casa, fins i tot una granada activa de l'exèrcit espanyol, la qual cosa, i em pregunto com pot ser que un senyor que tenia una granada activa de l'exèrcit espanyol el deixin anar al cap de 4 mesos, no?, i li retiressin les acusacions. La granada era el de menys, no? També tenia armes, peces de CETME, tenia de tot, que tenia un arsenal, no?
És que, perdona, digues.
No, és a dir que sí, evidentment, hi ha una relació. Això no vol dir que la policia sigui extrema dreta. Evidentment, doncs, la policia a Catalunya, estem parlant de, si fa no fa, uns 19.000 agents, no sé si estem parlant d'aquestes xifres encara, és una representació de la societat, i com a tal, doncs hi ha de tot.
Molt bé.
Que hi ha extrema dreta, segur. Que hi ha extrema esquerra, costarà, per una qüestió de professió, però també en trobaràs. Que hi ha gent honrada, també, i que hi ha gent que no hauria de tenir plaga i pistola, doncs segur.
Escolta, per un parell de coses que portes dient al llarg d'aquesta setmana, em fas pensar que ja no és només
que els partits de la dreta aglutinin o tinguin pensament de l'ultradreta de determinades persones que van allà, sinó que vivim en un sistema una mica ultradreta, no? Això que deies ara mateix, de que com pot ser que un individu que té una granada activa de l'exèrcit espanyol en 4 mesos estigui alliberat, apuntes que hi ha un sistema al darrere que ho permet. No? I estic a marcar, i estàs dient justícia, no? La justícia espanyola. No?
És que només cal mirar quants detinguts del GAP, del grup d'acció valencianista, hi ha hagut al País Valencià per atacs a organitzacions, a seus o a persones. Quants? A mi no me'n consta cap. No? I estem parlant que quan hi ha hagut crims com el de Guillem Agulló, que em sembla que és l'any 90... Ah, no sé si 93 o 95... es va voler reduir el tema a una baralla entre bandes, despullant qualsevol intenció ideològica del tema. Hem de pensar que el grup d'extrema dreta més potent, violent que hi ha hagut en els últims 40 anys a l'estat espanyol, va sortir un govern socialista i es deia GAL.
No? Un grup que reclutava
mercenaris i militants de l'extrema dreta, francesos i espanyols. És que, clar, és indissociable i té lògica i té sentit. Estem en un estat que va superar una dictadura franquista, però que cap dels seus responsables d'aquella dictadura criminal han passat comptes amb la justícia. Durant els 74-75 també es va acabar la dictadura a Portugal o la grega. La diferència és que els responsables d'aquelles dictadures, els que no es van exiliar, uns quants van acabar jutjats. Aquí no n'ha acabat pas ni un.
Escolta, ara que dius això, es poden posar dues estàtues de Franco allà al Born o què? Com ho veus?
A veure, aquí entren diversos temes. Un seria...
Dos minuts,
no,
Jordi.
Dos minuts. Un tema molt bàsic, és a dir, cal normalitzar el franquisme quan el franquisme encara no és una cosa normalitzada, és a dir, encara no han passat pàgina. Això se'm fa difícil. Però jo estic a favor de que es puguin fer performances de protesta, que al cap i a la fi és el que es vol. Altra cosa és, per què aquesta insistència malaltissa d'aquest Ajuntament de Barcelona, que ja ve de l'herència socialista i Iniciativa, de despullar la memòria del 1714? Per què Jordi Guillot d'Iniciativa va dir que per ell memòria històrica és 1939-1936, però no 1714? Això és el que jo trobo preocupant i fastigós. Com a català, com a independentista i com a barceloní. Ho trobo increïble.
Perquè potser el seu pare li podia haver explicat el 39, però el seu avi no la del 1714. Perquè,
senzillament, no volen recordar una de les pitjors massacres que ha patit la ciutat de Barcelona, que és el 1714, per un conflicte no només dinàstic, sinó d'una qüestió de cosmovisió castellana i cosmovisió catalana. És el que hi ha.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Però a consciència, eh? A consciència i en forma d'activisme. Jo ara he borrat de mi mateix de coses que se'm passen pel cap en aquests moments. Societat Civil Catalana, qui són?
Societat Civil Catalana és una entitat que es va presentar a la Dia de Sant Jordi de 2014, perdó, i que ha volgut imitar el model de l'Assemblea Nacional Catalana des del nacionalisme espanyol, no? Amb el discurs propi del nacionalisme espanyol, que és negar la seva entitat, és a dir, el seu propi nacionalisme, no? Focalitzar tots els mals en el pretès nacionalisme que són els altres, quan, per exemple, jo que sóc independentista, jo no em considero nacionalista. Jo el dia que tingui un estat agafaré la bandera i la plegaré, perquè ja no li tindré ja no li veuré cap mena de lògica en reivindicar una nació que ja té un estat, no? Per sí. Tant, hauríem de començar a parlar aquí de termes, no? De qui sí. És el nacionalista aquí, no? És, doncs, resumidament, és això. Què passa? Doncs que des del moment fundacional d'aquesta associació, doncs, hi ha hagut relacions amb l'extrema dreta clares, demostrables i denunciades públicament, i que, a més, l'entitat sempre ha negat, tot i les repetides proves.
I que
no només ha negat, sinó que s'ha dedicat a denunciar davant dels tribunals a diversos mitjans de comunicació catalans que han volgut parlar d'aquest tema.
Clar, o sigui que se'ls ha posat directament malament.
Sí, sí.
i a tu t'ha implicat alguna represàlia contra la teva persona?
Home, a mi m'han fet la vida impossible des de que he parlat d'ells. L'últim va ser el mes de juny, vam fer un hashtag que van quedar tal dia, tal hora, ens dedicarem a assetjar Jordi Borràs per la xarxa. I perfils de societat civil catalana es van apuntar al carro. Una campanya que va començar entitats a l'extrema dreta com Som a Temps. I això és plenament demostrable. Eh? Per què? Doncs perquè jo el dia 2 de juny estava al Parlament Europeu parlant sobre extrema dreta i vaig acabar la meva intervenció demanant que retirés el Premi Ciutadà Europeu 2014 a Societat Civil Catalana per les seves relacions amb l'extrema dreta. Que, de fet, és un premi que es va atorgar pels vots favorables de PP i PSOE. No perquè les institucions europees coneixessin de res Societat Civil Catalana. De fet, com ho hem de conèixer? Una entitat que ni tan sols aquí té implantació arreu del territori. Vull dir, tu vas a qualsevol poble i tens gent de l'ANC. Societat Civil Catalana està a molt pocs llocs. És una cosa absolutament magnificada, que no és clar d'on treuen el seu finançament i que a l'hora que ha volgut fer grans manifestacions doncs ha fotut una patacada importantíssima. De fet, ja han renunciat a fer grans manifestacions.
Tu em parles d'ells, aviam, corregeix-me, desmuntant Societat Civil Catalana, qui són, qui oculten i què fan per impedir la independència de Catalunya.
Sí.
No t'ho dic perquè, ja que estàs aquí, parlem també dels teus llibres.
Aquest és el penúltim.
Entens... Hi ha el de Plus Ultra, que és... Explica'ns-ho tu.
Plus Ultra és una crònica gràfica de l'espanyolisme a Catalunya, que va de 2009 a 2014. Si fa no fa, va des de la consulta d'Arenys de 2009 al 9N de 2014. I parla de com l'espanyolisme ha afrontat tot això que coneixen com el procés, no? Quin tipus de manifestacions ha fet i amb qui les ha fet. I el paper rellevant de l'extrema dreta amb totes aquestes manifestacions. I al cap i a la fi el llibre acaba demostrant que a totes les manifestacions espanyolistes amb certa entitat que hi ha hagut a Catalunya, doncs hi ha hagut una presència més o menys destacable de l'extrema dreta.
Barcelona?
Barcelona va ser el meu primer llibre. I explica una mica totes aquestes manifestacions que hi han hagut, sobretot durant els anys de la crisi, que han acabat amb avalots violents a la ciutat. No? Parla d'això, parla d'aquesta ciutat de la Rosa de Foc en ple segle XXI, parla de vagues generals, de vagues d'estudiants, de tot parla del model policial que hi ha a Catalunya i vol fer un debat a través de la imatge d'això, de la violència d'origen polític.
Tu que t'hi has ficat i fins ara t'hi fiques, no?, amb tots aquests merders que hi ha al carrer, tens la sensació que el periodista s'ha convertit també en un objectiu per part de ja no només policia, sinó també d'alguns manifestants.
Sí, això es va poder viure a les manifestacions al Banc Expropiat del passat mes de maig o juny a Gràcia, al meu barri, precisament, en què es va agredir periodistes, es va trencar material gràfic a càmeres i a fotògrafs, amb la qual cosa és absolutament rebutjable i que al cap i a la fi només fa mal a les reivindicacions moltes vegades justes dels manifestants. No? Allò de la premsa apunta, la poli dispara, no? Que és una consigna molt repetida a les manifestacions, doncs hi ha gent que s'ho pren a pit i t'acaba agredint a tu. No? Dius, escolta'm, segurament si jo no estigués aquí, les teves reivindicacions no les escoltaria ni el Tato. Per tant, hauríem de començar, no?, a pensar allò del neci aquell que assenyala el dit i no la lluna, no?, de què estàs fent, atacant el missatger. Oh, és que tu treballes per un gran mitjà. I dius, tu penses que el càmera que està allà de torn a les 3 de la matinada gravant avalots, primer, té ganes d'estar allà, i segon, escollirà les imatges que es passaran després a l'informatiu? És aquest el nivell... home, no fotem-t'ho.
Però no et coneixen? A tu personalment?
Alguns no, però ja no parlo de mi en exclusiva, jo parlo com a col·lectiu, eh? A mi m'és igual si m'ataquen a mi o ataquen un càmera de Telecinco, m'és absolutament igual. La premsa no se l'ha d'atacar en un conflicte del tipus que sigui, no No, és absurd. Uh-huh. No té cap mena de lògica. I, a més, és un debat que no és nou. Té desenes d'anys, no? Per tant, a mi m'és igual si m'ataquen a mi o ataquen a un altre, o si a mi em coneixen i els hi caigui simpàtic o no. No es tracta d'això.
Jordi Borràs, escolta, m'ha estat un plaer tenir-te aquesta setmana amb nosaltres al Compromís Ciutadà, il·lustrador, fotoperiodista o fotògraf. Que ets fotoperiodista o fotògraf?
Un fotoperiodista, segurament, sí. Més que fotògraf. Sí. Però...
fotògraf no. També, no?
Sí, cap i a la fi faig periodisme amb la fotografia.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, doncs, per haver passat per aquí els micròfons d'aquesta emissora. Fins la propera.
Adéu.
Doncs això és tot el que ha donat el Compromís Ciutadà d'avui diumenge, i demà seguirem a partir de 11:45 del matí, ja ho saps, i cada dia 7 minutets de Compromís Ciutadà. Aquesta setmana dedicada la dedicarem a parlar del TTIP, un escandalós tractat de lliure comerç que s'està negociant entre Europa i els Estats Units i que n'hi ha com per posar-se les mans al cap. Us deixem, però, ara amb aquesta meravellosa cançó titulada Buongiorno, Principessa.
RadioEstel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.